Fins una altra, tots tres. Adéu-siau, bona nit. Adéu-siau,
bon vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Llull donà molta importància al llenguatge i a l'ordre discursiu. Els noms reals i les definicions d'un subjecte allunyen l'enteniment de l'error. Els noms relatius permeten la identificació d'uns noms relatius amb els altres. En definitiva, els noms tenen un caràcter psicològic, s'enllacen amb l'enteniment i la voluntat. Llull buscava un llenguatge universal que pogués esdevenir mètode basat en el càlcul que permetés dirigir les disputes i arribar a assolir la veritat. És de destacar també l'ús que fa de la figura quaternària, aigua, aire, terra, foc, que pren de la filosofia de Scott Eurigenia. Els objectius de la figura són la predicació als infidels fins a arribar al martiri, l'escriptura d'un llibre contra els errors d'aquells infidels, Llull deia que havia de ser el millor llibre del món, i creació d'escoles, monestirs, on s'ensenyés àrab i altres llengües orientals com a instrucció, precisament, dels missioners. En definitiva, l'obsessió dominant en Llull, fins al darrer moment de la seva llarga vida, serà la conversió dels musulmans, dels jueus i dels altres infidels, especialment els tàrtars, a la fe cristiana.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel. Country Road.
El Club del Country, un programa que ha fet història. 60 minuts per escoltar els èxits del moment i els grans clàssics de sempre. Des de 1987, fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, dirigit i presentat per Rafael Corbí. Els diumenges a les 9 de la nit, a Ràdio Estel. Country Roads.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosari, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I'll see you climbing up the road. L'Usvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, que cada setmana us porta la informació econòmica i social més rellevant. Les propostes d'aproximació entre Junts pel Sí i la CUP van avançant. Ara Junts pel Sí proposa un Consell de Presidència format per Mas, Junqueras, Munté i Romeva. Acceptarà aquesta nova proposta la CUP? Mentrestant, el govern anuncia que, malgrat els entrebancs del Tribunal Constitucional, es desplegarà la hisenda catalana. Quins efectes tindria una hisenda catalana pel ciutadà? A més, el consum intern eleva el creixement del PIB a xifres prèvies a la crisi. Sembla, per tant, que deixem enrere un llarg període de constricció. Parlem d'aquests temes i de més sobre economia i societat amb els nostres tertulians d'avui, Anna Boza, Mireia del Pozo i Joan Elias. Però abans tractarem un tema que ens toca al cor i que podríem dir que ja s'ha convertit en una tradició, el gran recapte d'aliments. Entrevistarem el senyor Eduard Arruga, president del Banc dels Aliments. Així comencem el Plusvàlua d'avui, com sempre, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum i la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. El nostre tècnic Jordi Carretero i qui els parla, Carla Gràcia.
L'editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú. Avui compleix 75 anys la cantant Tina Turner, que ja es troba retirada després de més de 50 anys de carrera. Avui ens acompanyarà el programa d'avui, el Plus Vàlua, com ens acompanya ara amb l'editorial que ens ha preparat el Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. La forta crisi que hem viscut i que, de fet, encara estem vivint, ha deixat a molts ciutadans en situació precària. L'atur i els desnonaments i la forta caiguda dels ingressos d'una part de la població són els símptomes clars. A més, les administracions han vist reduïts els seus ingressos amb les conseqüents minoracions dels ajuts públics, cosa que ha afectat els més necessitats de la nostra societat. La realitat de la pobresa al nostre país és un fet tangible. Hi ha gent que passa fam, hi ha gent que viu per sota del llindar de la pobresa. I no parlem d'uns quants, parlem d'una situació que afecta a més d'un 20% de la població catalana. En conseqüència, un nombre important de persones no arriben a poder disposar dels aliments bàsics. Sortosament, davant d'aquesta situació, ha aparegut la solidaritat ciutadana i un bon exemple és, sense cap mena de dubte, el treball que Catalunya es fa des del Banc dels Aliments. El Banc dels Aliments treballa amb dues línies fonamentals. D'una banda, la recuperació dels excedents de les indústries alimentàries a fi d'evitar el malbaratament. I de l'altra, a base de les donacions que rep, les donacions que arriben al banc són, en bona part, fruit de les campanyes de sensibilització que desenvolupa. Una de les més importants és, sense cap mena de dubte, la campanya anual que, sota el títol de El Gran Recapte, mobilitza bona part de la ciutadania per la recollida d'aliments que seran distribuïts a un ampli conjunt d'entitats que els faran arribar a qui més els necessiti. Les xifres aconseguides en El Gran Recapte són espectaculars. Més de 4.500 tones d'aliments ho corroboren. Però el que més és encara més important que aquestes xifres són la solidaritat de la gent que fa les donacions, és a dir, els gairebé 22.000 voluntaris que ajuden, que van ajudar l'any passat i que ajuden any rere any a col·laborar en aquest gran recapte perquè tingui l'èxit que té. Així és reconfortant la doble entrega solidària, la donació econòmica amb la compra d'aliments i la donació del temps per part dels voluntaris participants en la campanya. Avui hem convidat el president del Banc dels Aliments, Eduard Arruga, perquè ens expliqui una mica més sobre aquesta tasca que fan tan important per la societat. Bona tarda, senyor Arruga.
Bona tarda.
Gràcies per ser amb nosaltres, amb la prèvia d'un cap de setmana tan important.
Sí, és un honor estar aquí, però també diria que és una necessitat per tal de recordar als que ens escolten que demà divendres i passat demà dissabte 2.500 punts de recollida, 2.500 establiments d'alimentació, hipermercats, supermercats, establiments grans, podran trobar la col·laboració de voluntaris que els animaran a que comprin productes per omplir uns contenidors, que nosaltres n'hi diem banyeres, en els quals depositar els productes que després, immediatament, fem arribar a les persones necessitades.
Expliqui'ns una mica com és aquest gran recapte. Vostè diuen uns punts dins dels supermercats, dels hipermercats, de recollida, unes banyeres. Explica'ns una mica més.
No, són banyeres sense aigua.
Sense aigua. No fa falta que ningú s'hi banyi.
No. Són dipòsits o contenidors del tamany d'una paleta de 1,20 m x 0,80 m, en els quals es depositen aquests productes. Quins productes volem? Principalment oli, llet, llegums cuits, conserves de carn i de peix i aliments infantils. Per què? Per un costat, perquè són els productes més bàsics, més importants per una alimentació sana i equilibrada. Per altra banda, perquè són productes que dels quals no disposem en la mateixa quantitat. És a dir, nosaltres volem fer arribar a les persones necessitades una dieta bastant equilibrada, que no mengin només llenties, que no mengin només conserves, que no mengin que no beguin només llet, sinó que volem que tinguin una dieta equilibrada i sana. Llavors, doncs, el que hem de fer és procurar omplir els nostres magatzems d'aquests productes bàsics, omplir-los per immediatament buidar-los. Mm-hmm. És a dir, què és el gran recapte o com funciona? Nosaltres, a partir dels quatre bancs dels aliments de Barcelona, de Catalunya, a partir del mes d'abril, pràcticament, comencem a posar-nos en contacte amb cadenes d'alimentació, amb establiments grans, principalment amb els que ja han col·laborat l'any passat, però cada any se n'hi ens hi han afegit. Aquest any hem passat de 2.000 que teníem l'any 2014 a 2.500 punts de recollida, 2.500 establiments, i ens posem en contacte amb ells per ja començar-los a preguntar si ens acceptaran estar allà i, sobretot, també, com col·laboraran amb nosaltres. Perquè nosaltres anem també a demanar-los que no sols ens deixin l'espai per posar, perquè hi hagi els nostres voluntaris i perquè hi hagi les banyeres aquestes que acabo de dir, sinó també perquè col·laborin, doncs, amb temes logístics, portant-nos els productes en els magatzems o a les entitats, que ens donin, que això ho fan gairebé la totalitat, productes addicionals, un 5, un 7, un 8, un 10% del producte que nosaltres recaptem allà gràcies a la donació de les persones compradores, que ens el donguin després amb els productes que nosaltres necessitem i en el moment que necessitem. I això diré que és una tasca que fan. Després, la segona part ja consisteix en la crida per cercar voluntaris. Aquest any en necessitem 25.000, que pràcticament ja els tenim, ens en falten molt poquets, però sabem que a última hora hi ha voluntaris espontanis que s'apunten directament sense passar pel nostre web i sense demanar, sense dir-nos que col·laboraran. S'apunten moltes persones. Diem 25.000, per què? Perquè tenim, com he dit abans, 2.500 punts de recollida i la mitjana és d'uns 10 persones per punt de recollida. Evidentment, hi ha llocs, establiments grans, on es necessiten 25-30 persones, i altres llocs on amb 4 o 5, a part que potser no hi caben, però no hi caben més, però ja n'hi ha prou. La mitjana és d'uns 10 i per això en demanem 25.000 a tot Catalunya. La resposta fins ara ha sigut excel·lent. La tercera part del gran recapte consisteix en aquests dos dies, 28 i 29 de novembre, en què oferim a les persones amb cor que comprin i que ens donguin el producte. Jo demano que no sols comprin un litre de llet o un quilo d'arròs, que si poden que donin més. No es tracta d'una acció, diguem-ne, caritativa, d'almoina. No, es tracta d'una acció de col·laboració ciutadana demostrant la solidaritat. És a dir, que qui pot que compri més d'una cosa simbòlica. Si no pot, no pot, però si pot, que compri una mica més. Per què? Repeteixo, perquè els necessitem. Aquests productes els necessitem. Un cop recollits aquests productes, com he dit abans, els establiments, o si no hi ha establiments, són petits, llavors anem nosaltres a cercar-los, o les nostres entitats benèfiques, ens els duem als magatzems, llavors, com que normalment a les banyeres hi ha productes heterogenis, és a dir, hi ha barrejada la llet amb l'oli, amb les galetes, amb l'arròs, amb les conserves, etc. Llavors fem la tasca que se n'hi diu de classificació, que és que en els magatzems dels bancs dels aliments es classifiquen els productes separant-los, doncs, i posant-los en caixes ja més petites, més de millor organització, caixes que hi caben 12 quilos, 15 quilos, etc., per poder-ho emmagatzemar, la llet amb la llet, l'oli amb l'oli, les conserves amb les conserves, etc. I així sabem també què hi ha de cada cosa. I a partir, doncs és bonic, perquè a partir de dilluns, dia 30, ja començarem a poder distribuir productes recaptats el dia 28. Perquè aquesta feina de classificació la comencem a fer exactament el dia 28 de novembre, esperem que duri fins al dia 20 de desembre, no per raó d'electorals, sinó perquè pensem que cal acabar abans de Nadal, i llavors, doncs, durant tots aquests dies, classifiquem els productes i al mateix temps els anem entregant a les entitats caritatives perquè procedeixin a la distribució. Podríem dir que així també contribuïm a fer el Nadal de les persones necessitades una mica de major plaer o de menor dificultat.
El Nadal i, a més, uns temps freds en què l'aliment doncs és tant o més necessari encara, ara que ha arribat realment el fred.
Sí.
Senyor Arruga, parla de que un cop s'han classificat aquests aliments, passen a entregar-los a entitats caritatives, entitats d'acció social que treballen amb la població. Com seleccionen aquestes entitats i com aquestes entitats actuen respecte a la ciutadania?
La selecció d'entitats no la fem nosaltres. La fan els ajuntaments. Concretament la fan els assistents socials o assistentes socials dels ajuntaments, o en el cas de les grans ciutats, dels consells de districte, i aquests ens diuen quines són les entitats que poden col·laborar, que estan homologades, per dir-ho així, amb els bancs dels aliments. A Catalunya ara en tenim 700. No n'hi ha a tots els pobles. No, malauradament, no hi ha entitats que no tenen volum, entitat, diguem-ne, des del punt de vista de dimensió, suficient com per poder atendre. Llavors, aquestes, no us diré que estiguin excloses, però sí que no formen part del nostre cens. Per què són aquestes entitats? Perquè aquestes entitats tenen assignades, que nosaltres n'hi diem derivades per part dels serveis socials que acabo de dir, les persones menesteroses. Quan nosaltres diem, per exemple, que vam atendre l'any passat a 252.364 persones, és un número imaginari, no em faci recordar-lo, però quan diem aquesta xifra concreta, precisa, amb decimals gairebé, podríem dir, és perquè aquestes persones formen part d'un cens, d'un llistat que ens han facilitat els ajuntaments a través dels seus serveis socials. Aquestes persones estan totes assignades a alguna d'aquestes 700 entitats benèfiques distribuïdores dels productes. Per què ho fem, això? Perquè volem una distribució justa, que no hi hagi persones que s'aprofitin d'estar avui amb una entitat, demana a l'altra, i passat demana a l'altra, mentre que hi hagi persones que potser per la seva condició física, gran, dificultats de moure's, no tenen aquesta possibilitat. I nosaltres volem que tothom sigui atès de la mateixa manera. No vull dir que no distingim entre persones celíaques, per exemple, les quals hi ha productes que no se'ls poden donar, hi ha persones de certes religions que tampoc poden menjar determinat tipus de productes. Això ho tenim en compte. Però com a quilos, podríem dir, volem sempre estar, doncs, diguem-ne, en una distribució justa. Aquesta és la forma que tenim de distribuir. Les entitats, en principi, no tenen grans requeriments. I, per exemple, dins de les 700, podria dir, molt més de la meitat són càrites parroquials i són parròquies d'Església Catòlica. També hi ha Església Evangèlica, també hi ha associacions d'ajuda a la gent gran o als infants, també hi ha assemblees locals de la Creu Roja, etc. Però aquestes són les entitats que ens ajuden i a les quals també, durant el gran recapte, els seus voluntaris també col·laboren anant als punts de recollida que nosaltres tenim. Poc estan inclosos dins dels 25.000 que he dit.
Estem al Plusvàlua parlant amb el senyor Eduard Arruga, president del Banc dels Aliments, sobre el gran recapte que comença demà mateix i durarà tot aquest cap de setmana. Senyor Arruga, parlàvem de les entitats que fan arribar tots aquests productes als seus ciutadans. I ara ens preguntem si hi ha alguna persona que ho necessiti, que ens estigui escoltant en aquell moment i digui, tinc necessitat, necessitaria, o com puc accedir a aquests aliments?
Bé, el que ha de fer és buscar-se una entitat benèfica, de les que jo he dit.
Una parròquia, comentava.
Parròquies, càrites, etcètera, Creu Roja, Assemblea Local de Creu Roja. No fa falta que vagin a la central de la Creu Roja a Catalunya. No, ha d'anar directament a entitats benèfiques i demanar l'ajuda. Si vol una ajuda més permanent, no puntual, llavors sí que ha d'anar en els serveis socials dels ajuntaments i demanar doncs, que l'inscriguin i el derivin cap a una entitat benèfica on trobarà, no sé si l'aliment per cada dia de la setmana, però almenys trobarà un ajut alimentari. Nosaltres voldríem arribar a poder donar menjar per tots els dies de la setmana, però de moment no tenim prou disponibilitat com per poder assegurar-ho a tothom de la mateixa manera. I com que volem donar a tothom igual, aproximadament, doncs llavors el que no podem fer és amb un donar-li 200 quilos o 300 quilos a l'any i amb un altre 10. No, no seria just. Això va en contra dels nostres principis i em penso que també de la justícia i de l'equitat.
Senyor Arruga, vostè parla que encara no poden arribar a aquest donar cada dia, però Déu-n'hi-do el que fan amb el gran recapte, perquè aconsegueixen més de 4.500 tones d'aliments, que es diuen ràpid.
Sí, es diuen ràpid. L'any passat van ser, doncs, permeti'm que li canviï d'unitat de mesura. Jo prefereixo parlar de 4 milions i mig de quilos, perquè tots sabem
encara
més aviat.
Impressiona més.
Impressiona més, però tots tenim la dimensió del que és un quilo. Un quilo d'arròs, un quilo de sucre, un quilo de... un
litre de llet. 4 milions.
4 milions és el que... I no és mèrit nostre. Va ser la ciutadania que ens els va posar a les nostres mans. Aquests 4 milions i mig van ser molt importants quan li dic la xifra de tot el que vam repartir durant tot l'any a Catalunya, que van ser 22 milions. D'aquests 22 milions, per dir-ho així ràpidament, 10 milions van venir de lo que ni diem nosaltres la lluita contra el malbaratament. És a dir, cooperatives agrícoles, empreses industrials de l'alimentació, supermercats d'allò que queda al final del dia, distribució en general, etc., ens van fer arribar als bancs dels aliments uns 10 milions de quilos. Després, 6 milions de quilos ens van venir d'uns fons que paga la Unió Europea i que administra el Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medio Natural del govern d'Espanya. I els altres 6 milions ens venen justament de la solidaritat ciutadana. Si compara vostè 4 milions i mig sobre 6 milions, ja veu doncs, que aquest és la quantitat importantíssima, és a dir, pràcticament un 75%, tres quartes parts de lo que rebem de la ciutadania directament, ens ve a través del gran recapte.
Perquè el Banc dels Aliments, expliqui'm, senyor Arruga, treballa tot l'any.
Sí, sí, perquè la gana es té tot l'any, s'ha de menjar els 365 dies. I nosaltres voldríem que les persones necessitades poguessin tenir o poguessin pensar que cada dia podran menjar. Perquè el gran drama de moltes persones és que potser avui tenen menjar, però i demà? Què farem demà?
On hem d'anar?
Hem de menjar també cada dia. Això no és com les sabates o com un trajo que les dones hi duren molts dies. No, l'aliment el necessitem cada dia. Nosaltres voldríem poder donar, diguem-ne, per dir una xifra senzilla, un quilo al dia per persona. Això ens agradaria moltíssim, poder donar un quilo al dia per persona. I ara el que estem donant a Catalunya no arriba a 2 quilos a la setmana. El qual vol dir que ens fan falta encara molts quilos per poder-los distribuir.
Com durant l'any fan altres accions des del Banc dels Aliments? Volia preguntar, per arribar a aquests 6 milions de quilos d'aliments que arriben amb la solidaritat ciutadana, aquesta diferència que no es fa amb el gran recapte, com es pot? Perquè potser algun ciutadà diu, a part del gran recapte, jo vull seguir col·laborant, no? Com sí. Actuen des del Banc dels Aliments?
Fem altres campanyes, petitetes, no tan grans com el gran recapte, per un costat perquè no volem burxar contínuament a la butxaca dels ciutadans. Creiem que el ciutadà treballa per ell, treballa per la seva família, també paga impostos, i, per tant, no hem d'estar-lo burxant contínuament a la seva butxaca. I li agraïm molt a la ciutadania l'esforç que fa a finals de novembre. Fem campanyes, com bé diu Carla. Per exemple, en fem una que té un eslògan que agrada molt, que és a l'estiu. Fem una campanya que es diu La fam no fa vacances. I és veritat, la fam no fa vacances. Molts ciutadans que podem anar de vacances no ens en recordem sovint de que hi ha persones que no poden anar de vacances, però que no poden ni menjar. I llavors, doncs, aquesta persona se'ls ha d'ajudar amb aquesta petita campanya. I hi ha una altra forma a part de les campanyes, i és que els nostres webs, els webs dels bancs dels aliments, estan oberts també a acceptar donacions de diner. Diner que no ens serveixen ni per fer publicitat, ni per pagar les nostres despeses generals, ni per pagar res més, sinó que aquests diners els transformem en aliments. Per exemple, l'any passat, els quatre bancs de Catalunya vam recaptar per aquesta via una mica més d'un 1,5 milió d'euros. Doncs bé, aquest 1,5 milió d'euros que el vam transformar immediatament i amb la forma en els productes que necessitàvem i quan els necessitàvem, els vam transformar en aliments, amb els aliments que més ens faltaven i que no havíem recollit en manera suficient. I els transformem en el moment en què els nostres magatzems comencen a estar més buits. És a dir, tenim aquestes tres formes. La campanya El Gran Recapta, les altres campanyes durant l'any. També en vam fer una molt exitosa aquest any passat en col·laboració amb l'obra social de la Caixa, la Fundació Caixa de Pensions i Estalvis de Barcelona, que, per exemple, ens va permetre recaptar a Catalunya més de 500.000 de litres de llet. Una campanya que tenia un eslògan també molt boniquet, que es deia Cap nen sense bigoti. Vam poder tenir bastants litres de llet, perquè aquesta campanya va ser innovadora i original en el sentit de que per primera vegada ens vam concentrar en un producte. Normalment fem campanyes recomanant comprar 4, 5 o 7 productes. Aquesta campanya es va concentrar només en llet líquida i les oficines de Caixa, de CaixaBank, es van transformar. Durant 10 dies es van transformar en oficines de l'obra social de la Caixa. És a dir, va ser una campanya maca, que va ser molt maca i les persones, dic, van respondre molt bé perquè a Catalunya vam recollir més de 500.000 de litres de llet.
Més de 500.000 de litres de llet. Parlem de grans xifres, eh, senyor Arruga, el que han aconseguit en aquests anys, a més en uns anys de crisi, fa eixamplar el cor.
Sí, fa eixamplar el cor perquè és el cor de les persones el que demostra que ha funcionat aquí. És a dir, però sobretot les xifres són grans, però he de dir, Carla, que les necessitem. Aquests quilos els necessitem. Mira, quan vam començar el Gran Recapte, l'any 2009, pràcticament teníem a Catalunya 80.000 beneficiaris, 80.000 persones d'aquestes que estaven derivades a les entitats benèfiques. Ara en tenim 250.000. La crisi les ha fet pujar molt. Sortosament, he de dir que el tema no s'ha acabat, perquè ara ja no ens puja el número de beneficiaris, però continuen sent molts. I amb l'agreujament de que molts d'aquests continuen sent, doncs, en situació molt precària i segurament cada dia més precària. Per tant, encara que l'economia creixi el 3% i que hi hagi indicis de recuperació que esperem que sigui estable, la crisi ha fet pujar el número de beneficiaris amb ascensor, però temem que el número de beneficiaris baixarà per l'escala. És a dir, baixarà molt més lentament. I, per tant, necessitem una ajuda. Les xifres són grans, però és que les necessitats també són molt grans.
I més, eh? Si podem més, aconseguir més gran recapte, millor.
Exacte. Miri, si nosaltres podguéssim, per exemple, passar dels 22 a Catalunya, passar dels 22 milions de quilos recollits entre gran recapte, campanyes, lluita contra el malbaratament i l'ajut de la Unió Europea, podguéssim passar de 22, posem a 45 milions de quilos, i al mateix temps la situació econòmica permetés que en lloc de 250.000 persones necessitades passéssim a 100, posem per cas, llavors sí que seria l'èxit que permetria dir que els bancs dels aliments estan donant l'aliment que volen a les persones realment necessitades. Però de moment encara estem lluny d'aquest objectiu.
És a dir, que no s'arriba a tothom o a tot.
arribem a 250.000 persones, però no arribem a poder-los donar aliment durant tots els dies de la setmana de tot l'any. Aquest és el nostre neguit, poder-ho fer.
Senyor Arruga, m'agradaria obrir els micròfons als nostres tertulians i preguntar-los, senyora Ana Boza, advocada, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Senyor Joan Elias, economista, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Senyora Mireia del Pozo, advocada i presidenta de la Comissió Acció Social, Benestar i Família, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Han participat alguna vegada en el Gran Recapte? Senyora del Pozo.
Sí, jo vaig participar l'any passat per primera vegada precisament com a presidenta de la Comissió d'Acció Social, Benestar i Família de Unió Democràtica de Catalunya. Ens vam apuntar moltíssims voluntaris. Va ser impressionant. Com que érem tants, el senyor Rua comentava que normalment en els supermercats o els diversos centres doncs, que es fa aquesta acció, la mitjana és d'unes 10 persones. Hi ha alguns supermercats que són més petits, potser amb 4 o 6 persones n'hi ha prou, però hi ha alguns punts molt concrets que es necessiten molta gent, com per exemple els Corte Inglés. Uh-huh. Ja sabeu que els supermercats del Corte Inglés són immensos. Uh-huh. Aleshores, en el Corte Inglés de Plaça Catalunya vam estar l'any passat, érem unes 100 persones aproximadament, perquè clar, el que es tracta precisament és de captar l'atenció dels compradors. La majoria de supermercats només s'entra per una porta. En canvi, en el supermercat d'allà, doncs clar, s'entra per moltes portes. I el que fèiem, que ja ho vam parlar amb el Banc dels Aliments, per això va ser una experiència, jo crec que maquíssima, ens va fer moltíssima il·lusió, era que per captar l'atenció dels compradors fèiem petites torres amb el menjar, amb els productes que el Banc dels Aliments necessita i recomana, fèiem petites torres, això ja es va parlar amb el Corte Inglés, lògicament, per captar l'atenció i que la gent no es dispersés i facilitar-los molt el tema d'agafar el producte i poder anar omplir la bossa.
I no haver de pensar, llet, quin
Exacte.
Tipus de llet, quina marca de llet, no?
Clar,
és igual, no?
Clar, quines? I figureu-vos en aquests supermercats tan immensos, doncs, i ara on estan les llenties, ara on estan els macarrons, on està la salsa de tomàquet? Mm-hmm. Clar, t'acabes perdent la gent. És allò que al final diu, mira, escolti, jo vinc aquí a comprar el meu, jo ajudo, però tampoc em faci perdre molt el temps, no? No s'amoïni, nosaltres li facilitem tot, nosaltres l'ajudem. Mm-hmm. I realment, increïble, però de veritat, o sigui, és que és una experiència, ho recomano a tothom, increïble com els ciutadans s'aboquen, com ajuden, o sigui, no era allò de, no, compro un producte i prou. No, la gent comprava bosses. O sigui, agafava la bossa i deia, quan sortien de la caixa ja posàvem a tot de gent a cada caixa, la gent donava la bossa. Té això pel Banc dels Aliments. Clar, això és preciós, això és realment molt bonic, molt bonic. I l'altre tema que després parlava el senyor Ruga de la segona part del Gran Recapte, de quan van als magatzems a classificar-ho tot, perquè clar, ell parla de banyeres i un, quan no ho ha vist mai, potser no sap ben bé el que és. Imagineu-vos una capsa de cartró immensa, immensa, que hi cabeu vosaltres, que hi cap un ser humà allà dins, perquè per posar les coses a vegades una d'entrar-hi, no? Doncs són caixes immenses, i clar, en el magatzem del Banc dels Aliments, allà es classifica tot, hi ha molt bon rotllo, ells ja ho diuen, encara és més divertit venir aquí a fer aquesta feina que estar als supermercats. I, bueno, jo el que aconsello a tothom és que vagi, no només a donar i a portar, sinó a fer de voluntari i estar allà unes hores.
De fet, el senyor
Ruga
ens deia que encara queden alguns voluntaris que es poden apuntar. És sí, a dir, si hi ha alguna persona que ens està escoltant i diu jo vull viure això com a experiència, doncs també es pot apuntar. Jo estava ara xafardejant, si m'ho deixa, senyor Arruga, al web del Banc dels Aliments, bankdelsaliments.org, on qualsevol persona que ens pugui escoltar, qualsevol oient, pot entrar-hi, i realment hi ha alguna imatge de la quantitat d'aliments que es gestionen, que déu-n'hi-do, que fa fredar. Senyor Elias, sí. Senyora Boza, què en pensen?
Home, que jo... És un acte, a més, que el vius... Clar, jo no hi he participat com la Mireia, però sí que hi participes amb els nens com un acte festiu i de col·laboració, no d'una mera caritat, com deia molt bé el senyor Rugues. És a dir, quan ja vas al súper aquest dia i veuen... I més, jo normalment quan hi he anat sempre els col·laboradors que hi havia era gent jove, també, com sí. Gent jove, amb la qual cosa els nens doncs encara s'hi aficionen més. I, mama, comprem això i agafem allò altre. Vull dir que es viu com una qüestió festiva. No es veu... almenys jo no ho he viscut mai, ni m'ha semblat que fos una cosa resignada, no? De dir, bueno, mira, estan aquí, va, dona'ls un arròs perquè callin, sinó el contrari, no?
Exacte.
Què és el que necessiteu? I quants en teniu? Ui, tothom us ha donat arròs, doncs anem a buscar llenties. I tens els nens espavilats buscant cosa i és com una cosa festiva. I
és una qüestió de comunitat, no?
Sí. I a més, com a mare, en aquest sentit, doncs ho agraeixes perquè vols que els teus fills entenguin doncs, que s'ha de comprar menjar doncs, per algú que ho pugui necessitar, que gràcies a Déu nosaltres no som, però que podria passar algun dia. I llavors una solidaritat ha de ser doncs, per un bé comú i per un tots en societat que vivim. No? Llavors, com a mare, ho veus que s'ha de viure festiu i veus que els nens responen d'una manera maca, perquè els positiva. Col·laboradors, Mireia, clar. No hi eres, però vamos, si t'haguéssim trobat ja hauria sigut la bomba.
I tant, ens haguéssim passat ja la mar de bé, i tant que sí.
Senyor Elias.
Jo, si no estic equivocada, les donacions també es fan amb empreses, no? Singular,
sí.
No només amb súper, oi? Que jo recordo...
Bueno, les empreses molt sovint organitzen per exemple, els seus empleats utilitzen... operacions de recollida de productes que després ens fan arribar com a contribució al gran recapte.
No, per això és la meva experiència.
Hi ha exemples d'empreses que organitzen això i si entre els seus empleats recullen, posem per cas, 500 quilos, molt sovint l'empresa doble la quantitat. D'això tenim exemples molt notables, que no són excepcionals, sinó que són habituals, amb el sentit de que demostren que també tenen cor. Mm-hmm. És a dir, també
que no
és
només són els
form.
Treballadors, sinó
exacte.
l'entitat
en si s'adhereix a la contribució dels col·laboradors, dels treballadors. No, això ho fem. Gràcies,
jo volia preguntar-los perquè en moments el Banc dels Aliments ens informava el senyor Ruga que neix el 2009. És a dir, quan comença la part més forta de la crisi, els moments realment més d'usos, i no ha parat de créixer.
No, el que ha nascut l'any 2009...
No, el gran recapte, disculpi'm.
Tranquil·la, no
disculpi'm, volia dir que en uns moments de més necessitat, on realment feia més falta, però també hi havia menys possibilitats de donació, perquè la gent també estava espantada, per una part, i per altra banda doncs, hi ha molta gent a l'atur, doncs només ha fet que créixer.
Sí, el primer any només vam recollir a Catalunya unes 200 tonelades, i acabo de dir que... o 200.000 quilos, i acabo de dir que l'any passat, a la sisena edició, ja en vam recollir 4 milions i mig llargs, és a dir... que ha sigut una quantitat important, i aquest any esperem arribar als 5 milions de quilos. Potser per allò que és una xifra rodoneta i per allò que et poses sempre...
5 milions de quilos i 25.000 voluntaris. Aquests serien els objectius d'aquest any.
Sí, exacte. Sí? Amb voluntaris per després, per la classificació. És a dir, que també es necessita després, durant els dies posteriors al gran recapte, que hi hagi persones que ens ajudin. Tot això en el web... tant al web bancdelsaliments.org com en un altre web que es diu granrecapte.com, en aquests es pot veure bé com fer-se voluntari, com fer donacions en metàl·lic i com fer-se voluntari per la classificació, que, com deia abans la Mireia, és divertidíssim. Perdó que faci propaganda, que interrompeixi els altres tertulians, però hi ha persones... de les que, com ha dit la Mireia, no sols s'ho passen bé. És que quan els preguntes què fas, et diuen, és que rebo més del que dono.
Sí.
Jo dono el meu temps, jo dono el meu esforç, però és que rebo una satisfacció al veure que la gent dona amb alegria i que després sé que els que ho rebin ho rebran amb un gran agraïment. Això és una satisfacció, una compensació que no es paga amb diners, que es paga només amb un gran somriure.
Clar, és que és molt cert que els darrers anys la crisi ha pujat, la pobresa ha pujat d'una manera molt preocupant, com mai s'havia arribat a veure. Estem parlant fins i tot de pobresa severa, o sigui, el tema de l'atur, el tema de vivenda, això és sumament greu, però que a vegades la gent, el ciutadà de peu, doncs no, com l'Anna, quan va al supermercat amb els seus fills, o el Joan Elias, el senyor Elias, doncs amb la seva vida, en el moment que el ciutadà de peu se li parla del tema de menjar, se li parla d'alimentació, tots ens quedem molt frapats. No? T'arriba molt, perquè, clar, és una cosa que fas tres vegades al dia, la majoria, parlem de tres vegades al dia. Aleshores, clar, la gent, per molt que a casa seva poc o molt tothom s'ha anat estrenyent el cinturó i altres ha molt magre anat l'assumpte, però, bueno, la gent, quan sent el tema de menjar, tothom diu, ostres... Home, ràpidament, pam, no, aquesta il·lusió, aquest... Home, s'ha de tenir una pata a taula. Aquests darrers anys, per sort, la conscienciació dels ciutadans d'aquí de Catalunya és molt gran. La gent està conscienciada de que tenim un número de gent molt elevat que només menja un cop al dia. I això amb sort. Tenim nanos perquè...
I nens.
Clar, és que aquí ve la població més afectada. Tenim dos parts de la població afectada, que és la gent gran, la tercera edat, i els nens. Nens es considera fins a 12 anys. Escolteu, hi ha nens que si no tenen el tema de la beca menjador no mengen ni una sola vegada. Aleshores, gent que potser a casa seva en aquests moments abans hi havia dos sous, avui en dia n'hi ha un, fins i tot gent que ha passat aquesta situació, però que, bueno, no, se'n van sortint poc o molt, dies com el dia del gran recapte, aquests dies, aquestes famílies que la seva situació ha canviat, aquest dia donen, aquest dia estan en allà, perquè pensen, i si fos jo? No sé com dir-vos, tot això es viu amb alegria, amb vinga, som-hi tots, estem tots abocats amb això.
Fem una crida, doncs, sí, a tots els nostres oients que ens puguin estar escoltant i que pensin, sí, jo també vull participar en aquest gran recapte de la Fundació Banc dels Aliments. Poden visitar el web bancdelsaliments.org o granrecapte.com, on trobaran totes les dades, el telèfon també del Banc dels Aliments, per si els és més fàcil, el 93 346 44 04, 93 346 44 04, on poden contactar i participar com a voluntaris amb alguna donació o bé simplement dirigint-se a algun d'aquests grans establiments o petits, també supermercats grans, petits, on hi hauran persones del Banc dels Aliments i poder donar aquesta bossa o un paquet d'arròs o de llet, de llenties, del que faci més falta. Senyor Arruga, moltes gràcies per ser amb nosaltres, per aquesta feina que fan des del Banc dels Aliments.
Sí.
Tenen tot el nostre suport.
Ho sé, ho demostren. Moltes gràcies, Carla, moltes gràcies a Ràdio Estel i a Catalunya Cristiana, que també en el número del diumenge passat també va publicar una informació al respecte. Doncs, molt bé. Ara el que necessitem és que les persones ens ajudin. I si pot ser, com he dit abans, en lloc... no sols un quilo, no sols un paquet, sinó diversos.
Que al final tampoc fa la diferència.
Exacte. Que pensin que això no és donar una almoina, sinó demostrar la solidaritat. I per què faig aquesta crida? Perquè els necessitem. Aquests quilos els necessitem. Els necessiten persones que estan aquí a casa nostra, aquí en el nostre entorn, aquí a Catalunya. Ja sé que també hi ha persones en molts països, i no vull dir cap nom, vull dir, perquè tenen moltes necessitats. Però és que també hi hagi persones aquí i que ho necessiten i que els hem d'ajudar a que visquin dignament.
Senyor Ruga, amb aquesta crida tanquem l'entrevista d'avui, però el convidem a l'Àgora per parlar sobre l'actualitat econòmica.
D'acord, moltes gràcies. Tot i que vull deixar que els meus companys tertulians parlin, perquè jo ja he absorbit...
Només faltaria, l'escoltarem també. Serà d'aquí uns segons, el Plusvàlua.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. L'Àgora.
You must try to ignore that it means more than
Doncs amb aquesta Tina Turner incombustible, fantàstica, amb What's Love Got to Do With It, obrim l'àgora d'avui amb una, esperem, amb bona notícia. No és que no sigui bona notícia, és que esperem, com apuntava el senyor Ruga, que s'estabilitzi i formi part ja de les nostres vides. I és que el consum eleva el PIB a nivells previs a la crisi. Augmenta un 3,4% interanual. Bones notícies per l'economia, senyor Elias.
Doncs, evidentment, és molt important que el consum es torni a rellençar. També hem de tenir en compte de que havia retrocedit molt. Per tant, simplement el que estem fent és començar a recuperar el terreny perdut. El temps ja no el recuperem. És a dir, tot el que no s'ha consumit durant aquesta època, doncs ja està. Però, òbviament, és una bona notícia que el cicle econòmic comenci a activar, no? Això també, és clar, fa uns mesos encara dèiem, bueno, la recuperació no es nota, només el noten no sé qui, no es crea prou d'ocupació. Bueno, de fet, és la dinàmica normal, no? Primer comença les empreses a notar-s'ho, després comencen els consumidors i s'acaba, doncs, creant ocupació. I és una mica el que es podia esperar. El que passa és que, esclar, venim d'una doble recessió. Realment, ha sigut la pitjor crisi des de la Guerra Civil, com qui diu, i la crisi ha deixat molts damnificats. És a dir, no... Bueno, que això passi està molt bé, però no podem oblidar que encara, doncs, hi ha molta gent que pateix, acabem de parlar-ne aquí, que encara no té feina, que la feina que té, doncs, tampoc és la que desitgen. També hem de tenir en compte que la feina que es crea no és la feina que desitjaríem, en el sentit de que tant per sou com per productivitat, doncs, pel tipus de sectors, doncs, desitjaríem que fos una... Fossin feines de gran valor afegit, la indústria tirés més, però, bueno, de moment és el que hi ha, és més els serveis... i que, en qualsevol cas, diguéssim, tornar a normalitzar la situació social i econòmica que teníem, doncs encara costarà, i pel camí esperem que es mantingui, perquè el món està una mica trasbalsat, cada dia ens trobem amb alguna sorpresa, el món en general, el món d'aquí, la política, l'economia, els sustos, Síria, tot això, tot això, esperem que no ens dongui cap trasbals, cap ensurt, i que aquesta millora del consum es vagi consolidant.
Senyora Boza, senyora del Pozo.
Home, que, aviam, és que potser sí que està... no sé, potser els ànims van millorant, no? Potser sí que això sí que es nota, no estem allò... ensupits, tan ensupits com podíem haver estat... Però jo crec que sí, que efectivament encara hi ha una mena de por, una mena de prudència, que no saps ben bé cap on anem, com es desenvoluparà, si has de gastar, gastes, però sí que tu penses...
Exacte.
Que tampoc ho trobo malament, és a dir, tampoc... Aviam, jo ja entenc a nivell econòmic que s'hagi de consumir tot, però, bueno, haver-s'ho de pensar una mica... jo crec que també... o sigui, hem de ser una mica... s'ha de racionalitzar, no? Bueno, jo crec que sí que anem millorant. No? Potser jo soc optimista, però sempre veig que on fa la sensació que sí, que hi ha més alegria. Ara, com hi ha això del Black
Friday,
sí.
I això també, bueno, doncs precisament per ajudar que es moguin els diners amunt i avall, que és del que es tracta, així d'aquesta manera, doncs, arriba una mica a tothom. Sí, és un incentiu, doncs va bé. Ara, sí que és veritat, Anna, que jo crec que fa uns anys venim d'una concepció molt que es gastava alegrement,
clar.
Hem passat a l'altre extrem, i la gent s'ho pensa més.
Sí.
També és veritat que hi haurà gent que ens estarà escoltant que dirà que no estan d'acord amb que, bueno, potser numèricament les coses sembla que vagin millor, però que la realitat seva, degut, doncs, com està el tema de la feina, les seves butxaques, ells encara no ho han notat. Perquè normalment primer les coses surten en els números i després arriba a la casa de cadascú.
Quan parlem de consum,
però estem en això, estem en...
Sí. Quan parlem de consum ja podem parlar que a les cases arriba alguna cosa, perquè el consum és de les cases, però potser no... Segurament no, de totes les cases, no?
Sí, senyor, aquí hi ha la desigualtat continua sent molt alta i la recuperació que estem veient ara, no diré gaudint, perquè encara no ha arribat prou forta, però ni consolidada, però encara hi ha moltes dificultats i, per exemple, el que deia en Joan, de que molts sous encara són precaris. S'està parlant molt sovint dels treballadors pobres, és a dir, els que treballen, però amb un sou, potser perquè fan una productivitat que no permet que se'ls hi pagui més. És a dir, perquè el lloc de treball tampoc exigeix, diguem, ni ser enginyer de camins, podríem dir. És a dir, amb tots els aspectes per a les altres professions. Doncs, si el sou fa uns anys, nosaltres un mileurista, fa 10 anys el consideràvem, pobre noi, només guanya 1.000 euros al mes, ara resulta que el que guanya 1.000 euros al mes és una persona afortunat, no?
Amb seguretat social i tot, perquè comences a sumar. I clar, també, o sigui, també és un esforç per l'empresari que ho ha de pagar, i efectivament el que rep aquests diners avui en dia, doncs, si té la seguretat que els ha de cobrar mensualment, sí que és un avantatge.
És a dir, la desigualtat continua sent molt alta. Això fa, jo poso un exemple, i és com si tiréssim ara una mica d'oli sobre una llesca de pa, i l'oli que, al principi, a la banda de dalt, doncs sí que
arriba,
engreixa,
no?
I arriba. Mm-hmm. Però si la llesca és una mica gruixuda, a la part de baix no hi arriba res d'oli. Llavors resulta que, sense voler parlar de classes altes i baixes, vull dir, hi ha persones a les quals l'oli no els hi arriba, no els arriba en absolut, i per tant continuen en una situació dura.
Clar, quan el senyor Eduard Arruga comentava, doncs, per exemple, gent titulada en enginyeria i que poden tenir millors sous, el tema dels mileuristes, i el senyor Joan Elias parlava de lo poc que es paguen algunes feines. Avui en dia, senyor Arruga, gent que són enginyers titulats, que abans, fa uns anys, abans de la crisi, cobraven 2.000 i pico euros, pràcticament 3.000, avui en dia se'ls està contractant per 1.000 i 1.200. Gent amb la carrera i gent, a part de carrera, amb experiència. Perquè el tema d'enginyer sé com va, no? Aleshores, home, sap greu si aquesta gent, amb aquesta preparació, amb aquesta experiència, estan cobrant això.
Senyor Dias. Jo per agafar el tema del consum, precisament les dades que sortien han sortit de Seguretat Social, d'afiliats, que estan creixent, doncs, no sé, d'un ordre d'un 4 o un 5%, i el que diuen les dades és que, en canvi, els salaris promitjos, estem parlant de grans xifres, però el salari promig creix molt menys, amb prou feines està creixent. És a dir, que creixen més el número de gent que hi ha treballant que no pas la massa salarial, que vol dir que el sou no augmenta, o fins i tot les feines, algunes es paguen menys que abans. Aleshores, lligant-ho això amb l'increment del consum, doncs el que donaria seria que, malgrat tot, la gent augmenta el consum. I això el que ens diu és que hi ha una mica més de confiança. És a dir, quan un gasta, estava una mica retenint la despesa, però de cop i volta doncs està gastant més, quan la renda, els seus ingressos, no han variat massa, això vol dir que té més confiança en el futur. I això també és una bona senyal.
I que perd estalvis, també.
Baixa l'estalvi, òbviament, clar. És la contrapartida. Però, precisament, si es gasta més i s'estalvia menys, vol dir que tens confiança en que el futur millorarà. Perquè, si no, et podries quedar sense poder fer front a les teves despeses o deutes.
La gent està molt més positiva, està molt més animada, ja sigui perquè ha pujat o potser perquè la gent porta uns anys amb tant mal de panxa d'ai, a veure què passarà, que la gent s'està començant a deixar anar. Això s'està notant ja, aquest mes d'octubre, de novembre. No sé si us heu fixat, als centres comercials, les persones ja estan començant a preparar els Nadals. El que sempre s'ha dit els últims anys, no esperin fins al mes de desembre des de consum, no? Precisament perquè, si no, es nota més a l'economia familiar. Doncs aquest mes de novembre, grans centres comercials ja comencen a donar aquestes dades. Per tant, optimisme.
Podríem entonar tots plegats el disc al Black Friday.
Sí, perquè jo volia dir també que ve una mica tot en consonància. És a dir, sí, efectivament, potser gastem més, però també fa la sensació que des de les botigues, els grans magatzems, s'han responsabilitzat també de la situació, s'han fet el càrrec, és a dir, et fan més ofertes,
sí,
has de comprar roba per nens, escolta, i no et surt una cosa excessiva, que ells no m'ho puc permetre, t'has de comprar un pintallavis o un gloss, estava mirant preus, escolta, tens per 6 euros, vull dir que tens molta sortida.
Tens un ventall
molt gran. I dius, 6 euros, va, un pintallavis que et dona alegria, vinga, no? T'atreveixes, però també tens aquesta oferta, és a dir, no vas als 30 euros de la gran marca, no? Que dius, ostres, tu, que això no m'ho puc permetre.
I a més que la majoria de públic no pot pas.
Això, vull dir que trobes que hi ha bastanta oferta, tant a nivell de xandall pel nen, que el necessites, com per alguna altra cosa, que no trobes que dius, ostres, sóc jo l'única pobra i tothom és ric, no.
Avui aquest dematí, en el Lidl, per exemple, els pijames estaven a 5 euros.
Veus?
Obrien a les 9 i quart. Us ho puc dir perquè jo hi era a les 9 i 5. A les 9 i 5 acabava de deixar els meus fills a l'escola, a les 9 i 5 jo hi era abans d'entrar a treballar, i a les 9 i 5 la cua arribava fins al carrer Ecuador, Berlín, Ecuador, us ho prometo, no m'havia trobat mai. Però mai
no, és que tothom per
has aconseguit
comprar
pijama?
Pijames.
Has aconseguit pijama?
Sí, un.
Vale.
Però la gent
entrava... No, perquè a més
és de
bona
entrava...
qualitat, vull dir, no és allò que diguis, és un tongo, ostres, no te'n fies, no, es venen coses a bon preu, vull dir, barates i que surten bé.
Si no us expliquem... Hi ha gent de classe baixa,
no,
baixa...
No, jo si hagués estat Mireia, la propera, trucam.
Però clar, què significa? Significa
que... Trucam que la Mireia només el vol per ell, el pijama.
Senyor Ruga.
I a mi...
És que hem de vigilar l'economia, tots, sí. Clar, vull dir, 5 euros al pijama, compro per tota la família.
No, és que és així.
Hi ha una cosa de la qual a vegades no ens en recordem, i és conseqüència d'aquesta actitud del comerç i de les empreses, i és que els preus no pugen. És a dir, ens podem mantenir durant una època d'estabilitat de preus, i gràcies a no sé què, gràcies a Déu, podríem dir, en aquesta casa, però vull dir, gràcies a la situació... estem veient que els preus no pugen malgrat la recuperació, quan el normal seria que amb un petit creixement de consum la major demanda ja fes provocar un increment de preus. Ah. Jo em voldria dir una de freda i una de...
De calenta.
I una de calenta. La freda va dirigida al dèficit de la Seguretat Social. Com ha dit molt bé en Joan Elias, diu, estem... salaris baixos, la base salarial no puja, i en canvi puja el número de cotitzants. Què passa? Que si no puja la massa salarial, tampoc pugen els ingressos de la Seguretat Social.
Tenim la Seguretat Social amb un dèficit...
Mentre que les despeses es mantenen. Mm-hmm. I si es mantenen les despeses i els ingressos minven, doncs el resultat, la diferència, és que el dèficit creix.
Hauríem d'augmentar els salaris.
Sí. Exacte.
Jo envio un missatge.
Els salaris han de pujar en relació... a la productivitat, és a dir, a la productivitat total, no per hores.
Perquè si l'empresa no s'ho pot permetre, tampoc pot pagar més salaris.
Si no necessites un capatàs i et conformes amb tenir un paleta, doncs, evidentment, no li pagaràs al paleta a preu de capatàs. Mm-hmm. Però s'han d'incrementar els sous perquè tots tinguin un sou, un lloc de treball dignament pagat. Mm-hmm. La calenta, el que volia dir, la bona, és que no sols el consum puja, també pugen les inversions. Estem veient que hi ha un creixement de les compres de maquinària, de les importacions de maquinària, de les inversions per crear llocs de treball. I això és important. I inversions a la indústria i en els serveis, no només a la construcció, que era el que ens va fer créixer entre els anys 2000 i 2007, sinó... I això és un signe també positiu. Si el consum i la inversió tiren cap amunt, això és el que fa créixer el producte interior brut.
Bé, les dades d'I+D no estan molt positives, però...
No, esclar, és que l'I+D depèn de...
del sector.
Gran mesura del sector públic, mm-hmm. i és evident que una subvenció d'investigació i tal no fa guanyar eleccions, per tant, de les primeres coses que s'haurà de retallar, doncs és inevitable que sigui això. Tot i així... Clar, hauria de... No conec en detall les xifres, però em sembla que aquí a Catalunya s'ha aconseguit mantenir bastant, perquè hi ha hagut una idea de que això era important i s'ha mantingut la inversió i l'educació.
S'ha aconseguit mantenir. El sector privat és el que ha baixat.
El sector privat, evidentment, també amb la crisi que ha patit, per definició, té que baixar.
El sector farmacèutic i sanitari, per exemple, demostra que continua investigant perquè vol millorar la salut.
Doncs hem d'acabar avui. Avui ha estat un programa molt positiu. Parlant del gran recapte, que és aquest cap de setmana, recordem als nostres oients que poden connectar-se al web bancdelsaliments.org o granrecapte.com. Esperem tot el bon cor que tinguin per posar-lo en aquesta col·laboració ciutadana i de la comunitat. Moltes gràcies, senyor Arruga, per haver estat amb nosaltres avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, senyora Mireia del Pozo, Anna Boza, senyor Elias, a l'Agència Catalana del Consum, que ens dona suport, i, com sempre, al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el nostre tècnic Jordi Carretero, i qui els ha parlat, Carla Gràcia. Ens retrobem dijous vinent, com sempre, com cada setmana, de 8 a 9 del vespre. Que tinguin bon final de setmana, bon Black Friday i bon cap de setmana.